a Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 14 minuts, gairebé un quart d'onze del matí, segona hora d'aquest matí nosaltres, d'avui divendres, 7 de març, costa això, les dates, 7 de març del 2008, des del Centre de Reeducació de Vito, al carrer Pau Barrabeig, número 16, saludem Roman Pérez. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
La setmana passada que ens varen posar una mica d'usos amb aquesta qüestió dels maltractaments, bé, i si hi havia una qüestió que hi era, com en Roman assenyalava, una qüestió patològica i fins a quin punt es podia reconduir, etcètera, etcètera.
Sí.
Una mare es pot sentir, o un pare es pot sentir, maltractat o maltractada pel seu fill o la seva filla?
Sí. El que passa és que és diferent, no? És a dir, segur, i diríem que d'alguna manera, en certa forma, tots els pares s'han sentit en algun moment maltractats pels seus fills, però diríem, és un altre nivell. Diríem, els adults són els adults i els nens, diríem, els nens també en aquest sentit es poden sentir maltractats, però diríem des de un altre cop, no? Més aviat les decepcions, no? De no tenir això que voldrien o això que esperen, és que, i curiosament, normalment és fruit d'un bon tracte, no? És a dir, és algo que se li ha denegat, no se li ha permès, o se li ha fet veure, o se li ha donat a entendre de que la realitat funciona diferent a el que ell voldria o esperaria.
Et deixo una frase i a veure si això té una certa relació, no? O si a vegades fem servir el verb maltractar d'una forma excessivament àmplia o no. Quan una mare li diu al seu fill o a la seva filla, no parlis així amb ton pare, per exemple.
Sí.
O quan el pare li diu al fill o a la filla, no tractis així a ta mare.
Sí. I aquí què passa amb el maltractament?
Aquí a què es refereix? És a dir, quan una persona s'expressa amb aquesta contundència o ordena això, vale, al seu fill o a la seva filla, ho ordena perquè d'alguna forma sent que bé, que la seva mare o el seu pare està sent agredit d'alguna manera, no?
A veure, o diríem, potser no arriba a ser una agressió, però sí una manca de respecte, o no té el, i aleshores això és una intervenció que és, en part és educativa, és dir, així no, és de l'altra manera, és una manera també de tallar, de dir, tampoc t'ho permetrem, però diríem sí, o sigui, es podria dir, no es tracta malament, no es tracta així la teva mare o el teu pare, però diríem, no és ben bé un maltracte, no? És una cosa poc respectuosa, poc pertinent.
Ja ho hem definit una mica, una cosa és maltractar i l'altra tractar malament.
Sí, sí.
I aquí una qüestió de respecte. Què és el respecte?
Doncs tenir la consideració per l'altre, la que es mereix, la que es mereix, i diríem la, i ajudar a situar el fill en el seu lloc.
D'acord. La consideració que es mereix per una qüestió jeràrquica o per una qüestió, diguem-ne, de tracte personal, de confiança, d'estimació, de preci.
Sí, per tot
per
això.
Totes dues coses.
I no deixa de ser jeràrquica. no? És a dir, efectivament, o sigui, més jeràrquic que un pare que una mare, poca cosa trobarem. No? És a dir...
Però segurament molts pares i moltes mares pensaran, bé, en època dels meus pares o de les meves mares, Déu-nos en guard d'algú que li aixequés la veu al pare o que digués alguna cosa. I ara, precisament, molts pares i mares poden pensar, bé, el nostre paper des del punt de vista jeràrquic ha canviat molt i la nostra posició també és molt diferent a la que nosaltres havíem de tenir amb els nostres pares.
Efectivament, efectivament. Però també el que jerarquitza un pare i una mare d'avui en dia no és el que jerarquitzaven els pares de fa més d'unes dècades enrere. És a dir, és un tema també de prioritats. Per als pares, el més prioritari no és que mai se li aixequi la veu. Tenen altres prioritats els pares. Com ara el benestar del fill, com ara tenir un vincle, diríem, proper, no? Diríem que la pretensió és d'això, de que el vincle sigui proper, ric, d'intercanvi, volen saber del seu fill.
Segurament, perquè en la mesura que aquest vincle sigui fort, la resta anirà venint. El respecte i anirà venint, doncs, aquesta mateixa confiança mútua que s'organitza a partir d'una determinada manera de tractar-se.
Efectivament, anirà venint.
Anirà venint.
Sí, el qual implica que cada tant es trobaran amb que el fill...
Amb sorpreses.
Sí, i que no s'han de sorprendre, vaja, jo crec que ja no sorprenen. Amb que els fills poden arribar fins i tot a insultar els pares, no? A determinades edats, sobretot. Bueno, que això tampoc representi un d'alta baix. Abans hagués estat motiu d'internar el nano o fins i tot un psiquiàtric, ja com m'apuris, sí. No? Una cosa ja de bojos.
I no passa res.
I a veure, i en tot cas s'haurà de veure què és el que passa.
D'acord.
O sigui, què és el que
porta... Perquè segurament, en més d'un cas, un pare o una mare doncs hauran rebut, no ho sé, el primer mastegot del fill o la primera patada a la cama, una cosa d'aquestes. I, okay. Què passa, per exemple, o el primer renec, o el primer, com
sí.
Deies tu,
no? Tots són diferents nivells, O sigui, una cosa és un renec, una altra és una patada, una altra és un insult...
Cada cosa ha de mesurar-se, per tant...
Sí, sí, en la seva justa...
D'acord.
Clar, és que una cosa és renegar, i llavors aquí ve la intervenció, no sé, educativa, no? De frenada, i escolta'm, això no es diu, això
fem,
no es fa...
Fem un altre parèntesi, però si un nen diu collons, sí. És perquè son pare potser ho diu alguna vegada...
Sí,
o no.
Diríem que si ho diu el pare, sembla que això ja alia més la cosa, no? Perquè la mare li dirà, home, si tu ho dius, i el nen ho diu...
Però diu que a vegades s'espanta que ho digui el fill, i diguem-ne, és acceptat amb absoluta naturalitat quan ho diu el pare.
Pues sí, pues també és cert.
D'acord.
A veure, però el pare potser pren vi i el fill no en prendrà. Aleshores, són coses que efectivament cal... Els renecs els coneixeran tots.
Un dia o altre.
Sí, i quasi que bastant aviat. De les primeres coses que s'aprenen. Quan un nano petit descobreix l'impacte que té i l'atenció que crida que digui, no sé, una paraulota,
sí.
I diríem, es tallen totes les converses allà al mig de la família i ningú, i es queden tots bocabadats mirant-lo, diu, mira... Aquestes paraules tenen una potència brutal, brutal. Aleshores, només és qüestió de saber on fer-les servir, quan, i quines conseqüències porta.
D'acord. O sigui que a diferència del que es pugui pensar, així com en moltes persones adultes el renec serveix per desfogar-se d'un estat emocional, en els nens petits molt probablement és un recurs per cridar l'atenció.
Pot ser-ho, i és una manera d'intentar apropiar-se d'aquestes paraules tan potents.
D'acord,
no?
D'allò que fan servir els grans, per dir-ho així.
Sí. I que tant impacte causen. Aleshores...
Per tant, ni més ni menys importància.
No,
No sé que renegui cada minut, suposo.
Que diríem, ara, en certa mesura, tot surt més a la llum. Abans, diríem, quedava absolutament sufocat. El preu que fos... diríem, els pares no es posaven a considerar si en sufocar això es sufocaven moltes més coses. No, perquè l'important era que ja no renegava o que no deia... Això és l'important, era l'important.
D'acord.
Ara ja no. Aleshores, afloren, no? Surten a la superfície moltíssimes més coses amb les que els pares han d'anar lidiant. Aleshores, no cal trencar-se, no, rasgar-se les vestidures perquè apareguin, sinó frenar-les, conduir-les, castigar, fer el que convingui per diríem, per situar el nano respecte a aquestes actituds o aquestes paraules, no? Aleshores, que apareguin, bueno, no, la qüestió és quina resposta rep per part dels pares, no? És a dir, això no t'ho permeto, o això que deies tu, així no se li parla a la mare. Són coses, és a dir, i que passi no és lo greu. Lo greu seria que si passa i no...
No hi hagi conseqüències.
Exactament. Exactament.
Deies que hi ha gradacions, una cosa és un renec, una altra cosa és una patada, una altra cosa... Cadascuna d'aquestes actituds mereixen una resposta diferent?
Més val.
Més val.
Més val, sí, sí. Discriminar, no posar tot al mateix nivell, diríem que, no sé, per exemple, amb un adolescent, que se l'acaba de castigar perquè ha fet alguna i és una conseqüència del que ha fet, anirà cap a l'habitació i dient el nom del porc, el més probable. Doncs potser no és el millor moment per dir-li: nen, ara ho valis així, perquè clar, és un altre cop, o sigui, en plena efervescència, sí, sí, la qüestió, és més val, diríem, no escoltar-lo, sí, que vagi cap a l'habitació, que compleixi el càstig, que ja prou...
Que es desfoqui, sí, i ja tornem.
Sí, sí, o amb afer dir-li, sí, sí, el que vulguis, però dintre de l'habitació que no se't senti. Allà ja pots dir-ho. Perquè clar, o sigui, per algun lloc ha de respirar, no? O sigui, si el frenen en l'acció, si això té conseqüències de tipus càstig, que a més diríem, posi bona cara i digui si mamà o si papà, pues, potser no, s'anirà amb això, no, enfadat, no? Però l'important és que s'ha aturat la situació per part dels pares, que el nano ha reconegut o ha acceptat que això té conseqüències i està pagant. Bueno, vale, l'altre ja és menor, el renec ja no...
Què passa quan això, diguem-ne, continua o segueix? Després del primer renec, doncs, diguem-ne, que els pares puguin entendre que aquesta situació no és més o menys dominable o que es fa servir sovint. Les males paraules o tractar els pares d'una forma, diguem-ne, que poc adequada.
Bueno, si això ja pot començar a esdevenir un problema, diguem, una situació que es comença a cristal·. O sigui, poden ser dues coses: o hi ha una situació habitual, amb la qual com mitja es cristal·litza i ja forma part de que aquest nen és un mal parlat o aquest nen és no sé què.
Això es pot donar?
Sí.
Que un nen sigui un mal parlat?
A veure, diríem, que sigui mal parlat quan està al pati del col·legi amb altres nens, bueno, és una cosa. Que sigui mal parlat amb els pares és una altra, i que sigui mal parlat enmig de l'aula és una altra. Diríem, en certa mesura, la més greu és que sigui un mal parlat a l'aula.
Sí?
O és que allà no li donaran gaire marge, perquè no es pot permetre que davant de 24 més estigui dient-li davant de la mestra o davant del professor aquestes coses. S'ha d'aturar sense contemplacions. Després s'haurà de parlar i veure. Si ho fan els companys, bueno, els companys ja veuran si el trien de company o no, o si també parlen igual de malament, o... I aquí ja estan com al mateix nivell.
Sí,
tots,
sí.
I a casa, bueno, és una cosa que forma part de la situació familiar i que cal abordar des de lo familiar, però des d'una certa intimitat de lo familiar, que fa com de camp de proves. I
es poden donar tres comportaments diferents amb els companys, a l'aula i a casa?
Normalment sí, normalment és així, no? De vegades els pares li diuen: escolta'm, d'aquí tan, no tan gallet que et poses, i amb els teus companys vas allà que sembles una ovelleta. A veure, vés a cacarejar amb els companys quan et fan aquestes coses, no te l'agafis amb mi cada vegada que et dic que t'has de llevar pel dematí. És a dir, sí, sí que hi ha... I nanos que, per exemple, quan la mestra diu: no, és que aquest nen que es porta tan bé, i tots comencen a riure, perquè diu: si es portarà bé a l'aula, però tu perquè no l'has vist allà fora les coses que fa, i fenomenal, fenomenal. És a dir, hi ha un comportament, una forma, diríem, que el punt és l'adequació. Diríem, no està tant la cosa com que la cosa sigui adequada al context en el que està. Em sembla que això diuen la postmodernitat, no? Abans, justament, no? En la modernitat, les coses eren a tot arreu. O sigui, i amb la postmodernitat és depenent del context en el qual es donen. Aleshores, en un context de classe cal adaptar-se i a les pautes, a les exigències i a les formes i al fons de la, del context aula. I el del pati amb el del pati. No? Per exemple, els nanos, quan els pares o el mestre diu, bueno, si algú et fa alguna cosa, que vens i m'ho dius. I els nanos diuen, mira, no sé si amb això resol alguna cosa o em fico un problema més gros. Per què? Perquè això que opera i funciona per dintre de l'aula, en el pati no funciona igual. És a dir, que cadascú també pugui fer valdre, no, els seus propis recursos i defensar-se, diríem, també a partir de això, de lo propi, no? De no recórrer tant a l'adult.
La forma d'actuar que un pot tenir en el pati es pot traspassar a casa?
Bueno, de vegades els pares li han de dir, tu amb qui et penses que estàs parlant? Amb un company? Diu, pues no. Pues no. Però això és labor dels pares, no? Justament situar-lo. El nano pretendrà el que vulgui, el que pretengui, i els pares els tocarà...
Ho dic per aquells pares que puguin pensar bé, un nano que sabe, diguem-ne, d'enfrontar determinades situacions a l'escola, que hagin de fer valer la seva posició personal, quan arribi a casa hem de suposar que també aquesta capacitat que té de fer-se valer per ell mateix també la pugui fer valer davant dels pares.
Fenomenal, diríem, la millor de les tessitures.
Sí?
Sí, clar. Aleshores, aquí als pares els hi tocarà discriminar, no? Diferenciar què és algo de l'estil o de lo propi o de la personalitat o de les característiques d'aquell nano.
D'acord, és a dir, allò que forma part de la seva personalitat.
Efectivament, o de les tries que fa, els posicionaments que agafa, de lo que són, diríem, coses que no ha lugar, que no són formes o no són maneres, o amb el pare o amb la mare, això no va així.
Què és una mala companyia pels pares?
Una mala companyia pels pares. A veure, les males companyies és una...
Ho sents a dir encara? T'ho diuen encara?
Sí, sí que ho diu, sí. Però jo potser no sé com va a nivell escolar. A mi tant i tant tampoc, Jo
no?
Crec que està més de capa caiguda. A veure, també passa que qui ve a consultar ja té una acceptació de que algú li passa, més enllà de les companyies.
Bueno, per tant, aleshores... Sí.
Jo, de les companyies, em sembla que amb la dita aquella de dime con quién andas y te diré quién eres, s'arregla fàcil la qüestió.
Sí, és així. És...
A veure, és que el jugador busca la pilota, vull dir, no? De vegades pot passar, que el nano entri per la banda baixa, per dir-ho així, en una situació que té una banda alta molt descarriant o molt per fora o molt, però diríem que poc que ell copsi o ella copsi, que aquí això va molt més enllà del que està disposat, plega, diríem, no és una secta, que no es pugui sortir, que hi hagi, no, o sigui, no, plega. Jo abans deia allò d'això d'anar, com diuen els nanos, a xivar-se a la mestra del que ha passat, molt... però això no treu que es pugui parlar, amb els adults, amb els professors, anar a explicar situacions que passen, coses que passen, cercar, diríem, recolzament, no xivar-se, però sí explicar situacions. Si un nano es veu desbordat, justament que no sap com manegar-se, no sap com sortir-se, o com sortir-se fins i tot d'un grup, quan han esdevingut males companyies, a l'entendre del nano, o de la nena.
Però en canvi, precisament, una de les èpoques més difícils per un nano en una escola és quan, d'alguna forma, ha de demanar ajuda els altres perquè no se'n surt de determinades situacions respecte als seus companys, és allò?
Sí, no, no, segur que no és fàcil, però sí que és una... Des de la banda dels adults és una cosa que cal acostar-se molt i deixar molt clar, perquè ara ja, o sigui, derivant cap a situacions més sèries o més traumàtiques, hi ha tot el tema del maltracte entre companys. Aleshores, que en una situació d'aquestes, jo crec que justament s'està fent tot un esforç per transmetre als nanos i que comptin amb el professor, amb el tutor, amb mediació, amb direcció, que ho han de dir, o sigui, que si es veuen desbordats per una situació i es senten maltractats, han de buscar ajuda.
En canvi, molts poden pensar, bé, això ha passat tota la vida, no? En la mesura que un es va formant com a persona, que aquesta individualitat, doncs, es troba en situacions que a vegades, diguem-ne, o la reconen o no la reconen, o busquen...
Sí, però no sé, com abans, diríem, és com que les... Tornem a ser-hi, no? És a dir, que passin coses no vol dir que s'hagin de quedar tal qual estan. Vol dir que passen i vol dir que, justament, diríem que l'ensenyament, el funcionament social és més sensible i està més atent a aquestes formes, sobretot amb el que té a veure amb el maltractament. Diríem que... abans, un altre cop, era tal la distància, era tal el respecte, que més aviat era por, diríem, a ningú se li passava al cap d'anar a dir-li res al professor, perquè això era, o sigui, l'únic que li quedava era arxivar-se, res més, no havia cap altre concepte ni de mediació, ni d'ajuda, ni de recolzament, ni de reconeixement, ni de problemàtica, que un nano que no sap valdre's o no troba els estris per defensar-se o per trobar el seu lloc, no és ni un tonto ni un poca cosa, és una persona que té alguna dificultat, no? És a dir, que potser sí que s'està filant més prim en quant a les dimensions del patiment humà. És a dir, que no cal que vinguis amb un trau a tot el cap perquè t'estiguin tractant malament o estiguis... I això jo crec que és més sutil, però és importantíssim.
Un nano espavilat és aquell que ja sap fer servir els seus propis recursos?
Bueno, el concepte d'espavilat
va per aquí,
efectivament, no cal ni que sigui, no és com de vegades quan diuen una cosa ser intel·ligent i l'altra ser llest,
ve per aquí,
no? La qüestió, de vegades hi ha nanos que tenen molt pocs recursos però els fan servir la mar de bé. I li serveixen per sortir-se bé de les situacions.
I depèn una mica dels pares, això no? Quan els pares poden dir, espavila't.
A veure, l'espavila't dels pares és tu solet.
Això em va
dir. Sí, o sigui, efectivament. El que passa és que...
Que no és tan fàcil.
És que cal veure com es fa el procés de l'espavila't. Si l'han tingut allà, recontra protegit de tot i de cop i volta diu va, pam, espavila't, doncs el que farà és es sentirà molt sol, molt espantat. És a dir, que cal implementar l'espavila't, no? És a dir, per exemple, a nivell de casa anar donant estris i elements perquè espavilin pel seu compte o facin coses per si mateixos, que l'espavilar és una cosa que cal no malmetre per part dels pares.
I com més aviat millor?
És com tot, o sigui, és que, clar, com més aviat millor. Efectivament, diríem, ja ho podem trobar en el nadó, ja ho podem trobar en el que comença a caminar, no? El nano fa dos passes i el van i l'agafen perquè no caigui. Bueno, a veure, per posar
un exemple.
Sí, sí. No? Pues espavila vol dir, bueno, fas dos passos i després ja veuràs què fas. Si seus, si caus, o si el fas el número 3. Això, diríem, està a totes les edats, d'una manera o d'una altra.
Sí?
Sí. I després hi ha nanos que tenen... L'espavilar de vegades té a veure també amb la iniciativa. Hi ha nanos que tenen més iniciativa, que són més actius, que tenen més, que van més en tenen com una marxa més, no? I hi ha d'altres que van més al ralentí.
És que ara regui perquè tants pares poden dir, tants pares, o uns quants pares com a mi poden dir, mira, el meu té 21 anys i a les 12 del migdia encara està dormint allà.
Bueno, per això pot ser una iniciativa també, eh? No? Una decisió. Una decisió, o sigui, absolutament, de dormir fins a... Tot depèn de quin dia ho fa, eh? Si ho fa cada dia, yeah. I què és el que ha fet per... No? Per què ha fet a la nit, depèn de moltes coses. Justament, no? Però diríem que l'espavilar normalment, també, ara ho posava en un context més social.
No,
espavilar vers sí, els altres.
Espavilar, no sé, entès perfectament, però espavilar-se com una forma de poder millorar la relació amb els altres i d'enriquir-se personalment i de fomentar la pròpia personalitat.
Sí, de posar-la en joc, mm-hmm. De manera de que, diríem, tingui un lloc en el grup o en el vincle amb els companys, que si trobi a gust, de que estigui tranquil, de que senti això, de que es faci respectar i que respecti, mm-hmm. Que tot això que abans es feia, per dir-ho així, d'una manera natural, de vegades agafen ganes de dir salvatge també, doncs ara no ho és tant o no es considera tan natural ni és de rebut, que són coses a les que cal atendre. Mm-hmm. Estava pensant en una situació que vaig viure l'altre dia. I lliga amb la qüestió aquesta, diríem que s'està filant molt més prim en quant a el que es considera maltractament. Una dona que s'està divorciant del marit denuncia, va als Mossos i denuncia per que li havia robat el cotxe i en el cotxe tenia una targeta i li va fer servir la targeta, tot i que estava al seu nom, el nom de la dona. I els Mossos li diuen que si encara no té el divorci, que dintre del matrimoni no hi ha robatoris. Clar, es queda així molt parada, diu, bueno. Però al cap de 3 dies la truquen dient-li que la seva, o sigui, que tindrà un judici ràpid al cap de 3 dies mm-hmm. més i que es presenti. I li comencen a fer una sèrie de preguntes entorn al maltractament. No? I al final la senyora diu, però què vol que li digui? Que em pega? Diu, és que no em pega. No. Doncs tu imagina quin nivell de sutilesa. O sigui, els Mossos no es van enterar de la qüestió, però la judicatura rep aquesta denúncia i interpreta que és probable que hi hagi un maltracte. És a dir, si un marit li roba el cotxe a la senyora i a més li
fa servir la seva targeta de crèdit,
efectivament, això és un abús i això és un maltracte. I si n'hi ha aquests, igual n'hi ha més. I coneixen el cas, estan absolutament acertats, perquè és així. La senyora va retirar la denúncia, ha arribat el moment. Però dic que és interessantíssim de com justament hi ha una sensibilitat molt important, inclús, diria, exacerbada en aquests moments, molt, molt elevada, i difícil de canalitzar, perquè és molt complexa. Tota la trama aquesta. És complexíssima.
Per això començàvem per aquí, eh? Una cosa és un maltractament i l'altra tractar malament.
Sí, i una altra és que un reconegui que està sent maltractat. I que ho reconegui plenament i que digui prou. I que digui no ho tolero, no ho accepto i si sola no puc em busco una ajuda. La llei, la que sigui, la que sigui. El que passa és que són situacions tan embolicades, tan absorbents. Per exemple, mira, una cosa que és terrible, perquè si la violència de gènere és refutuda, la violència amb els menors és horrorosa. Dic per la tant pel que és violència en el sentit de l'agressivitat com el que és violència en el sentit de l'abús sexual, que normalment a més es dona en el marc de la família o de l'estricta o de l'àmplia, mm-hmm. O en un entorn familiar, perquè el menor a més té tendència a sentir-se culpable de que ha fet algo malament,
que ha provocat,
efectivament, no? Com si no s'hagués defensat prou, o com si no hagués estat brut, o fer una cosa no permesa. Però diríem que costa de que percebi l'abús, amb la qual és més abús, és més terrible l'abús de l'adult, perquè l'adult sap perfectament el que està fent.
Sí?
Sí, hombre, i tant.
No, pregunto, eh?
I tant, que sap.
Perquè de la mateixa manera que la setmana passada parlàvem de patologies...
Mm-hmm. Home, aquesta també l'és.
D'acord.
Aquesta també l'és, diríem, en el grau que sigui.
Perdó, la patologia no justifica la intencionalitat de l'acció.
No, diríem que l'explica, però no la justifica.
D'acord. I parlem, diríem, amb un professional, no amb un advocat.
Exactament. Però, per això, o sigui,
des de
lo psíquic,
sí.
L'estructura psíquica dona compte de, o l'anàlisi de l'estructura psíquica dona compte de determinats comportaments, de determinat vincle amb l'altre. I diríem que, fins on jo sé, això tampoc eximeix de responsabilitat davant de lo... A no ser que se li declari això.
Aquest estat d'alienació mental,
exactament,
etcètera, etcètera.
Sí. Però no és així en aquests casos, diríem... Aquí és una situació, diríem, perversa. Perversa. I per aquí sí que està filant menys primer la judicatura, aquí tenia molts problemes.
És a dir, des del punt de vista professional, i em matises l'ús del llenguatge, una persona que estigui malament del cap no vol dir que no tingui molt clar el que vol fer.
No vol dir això. Però diríem, si està molt malament del cap, això que vol ser pot ser saltar del terrat i anar volant fins a 4 terrats més enllà. Que si fa això s'estimparà. Però si és vers una altra, o és, doncs farà una acció que des del seu cap...
Té, és absolutament correcte.
Sí,
o és
coherent
amb allò
amb
que
les
està...
veus que ha escoltat, amb això que l'altre li hagués pogut fer, que només està en el seu cap, diríem. No? D'una manera, això, de la locura. Però, cosa que d'aquí també han tirat de veta molts, no? Òbviament. Més va passar per boig que no menjar-te, no sé, 20 anys de presó. Però diríem que en els casos aquests sembla que no hi ha aquests eximents.
Tres quarts, doncs, una última qüestió abans de deixar-ho la setmana que ve. Parlàvem de l'afirmació de la personalitat. Els pares i mares poden dir, bueno, és que el nen té molts amics o el nen té molt pocs amics. Això defineix alguna cosa?
Sí, aniria definint la pauta social del nano. Diríem, hi ha nanos que tenen molts amics, hi ha nanos que tenen menys. I no és una qüestió de quantitats.
T'ho pregunto per això, per si els pares s'han de preocupar de dir, no, és que surt poc i tal, i poc i tal.
Mira,
no sé què,
la preocupació dels pares no és ben bé una mesura de res. Dic, perquè si surt molt... perquè surt molt.
Té si
tants
surt...
amics, i surt poc, perquè surt poc. Diríem que trobar l'ajust a mida que contenti els pares...
Ara ho diu professional, ho té bé, perquè, és clar, te pongues com te pongues, oi?
Sí, però a veure, és que el punt no és tant que contenti els pares. El que ha d'estar content amb la seva vida social és el fill. Aleshores, sí que pot ser més preocupant quan el nano veus que no en té d'amics, no? O que no els busca, o que els té perquè estan allà i perquè quan que són més companys que no pas amics. Després hi ha els estils de tenir amics i de portar endavant les amistats, això és molt personal. I diu molt de la persona també, no? És a dir, normalment qui és més extrovertit, no?, en té més es vincula fàcilment. Hi ha uns altres que d'entrada estan més com a la retaguardia a veure-les venir, i al cap d'un temps ja comença a vincular-se més, i després fa uns amics que li duren anys i panys, que encara que deixin l'activitat es continuen en contacte, clar, queden per veure's.
Seguirem aquest fil, 10 i 47 minuts sobre l'amistat o el valor de l'amistat, que són amics, o els pares poden ser amics, o els pares són els pares i els amics són una altra cosa. La setmana que ve, com no, des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barrabets, número 16, amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Fins divendres.